Estem escoltant la banda sonora composada per Max Richter, aquest productor, compositor alemany de música minimalista, ideal per bandes sonores. Escoltem una mica més. La banda sonora de la pel·lícula Ad Astra, precisament la pel·lícula que podrem gaudir, que tindrem la possibilitat de veure aquest cap de setmana a Formentera. Recordeu els canvis horaris, serà divendres el passi a les 8:30 del vespre i diumenge a les 8 del vespre. Entremig, pels més petits, hi ha Toy Story 4, segur que també serà una gran pel·lícula. Però avui, aquí, a la secció de cine que ens porta cada mes, un cop al mes, en Toni Cordero, parlarem d'aquesta pel·lícula, no? Toni, bon dia.
Bon dia. Pues sí, a part, aquesta música que estem sentint tan envolvent, transmet molt bé el que també veurem a la pel·lícula aquest cap de setmana. Dos viatges, un viatge a través de l'univers, però també un viatge interior del protagonista. Volia començar una mica explicant això d'Ad Astra, per què li va dar el director, en James Gray, triar aquest títol. Bueno, Ad Astra, la frase completa és Ad Astra per Aspera.
Espera un moment, Toni, una pregunta. No farem cap spoiler, no?
No, aniré molt de cuidado.
Val, perquè és una pel·lícula que segur que congregarà força gent al cinema i no els hi espatllem. Vinga, va, som-hi.
Sí. Sí, aniré molt alerta. És difícil, és molt de fer, però... això està tret d'un passatge de l'Eneida, d'en Virgilio, que saps que, bueno, és un relat, l'Eneida, sobre un viatge de Troia a Roma, que era, el que buscava l'escriptor era una mica subvertir els valors grecs clàssics en els valors romans, la moral romana. Era com una espècie, un cant a favor de la moral, les lleis romanes que començava a implantar en César Augusto, no?
Molt bé.
En aquella època. I Ad Astra, com he dit, la frase completa és Ad Astra per Aspera, és a les estrelles però con esfuerzo, por el camino duro, no? I és també l'epitafi d'aquests tres astronautes que varen morir cremats dins la càpsula en l'any 67, en Gus Grissom, en Edward White, el tercer no me'n record.
Això, quina missió era? Vull dir, quin tipus de missió era? Era per viatjar a la Lluna? O
era la primera tripulació a la Lluna, de fet.
L'Apollo 1?
Apollo 11.
L'Apollo 11, val, perfecte.
Se d'en Armstrong i de més eren els suplents.
L'Apollo 12.
Apollo 11 era... No, se n'havia... Era el que era...
la mateixa missió.
La missió Apollo 11, perquè això era la primera tripulació. Però
val,
va haver un accident fatal, que era que respiraven un oxigen pur, molt pur, dins la càpsula, i va haver una... Sí, de repente la corrent elèctrica, crec que un cable va sortir allí com una petita flama,
una espurna,
no?
Sí.
Una espurna, efectivament, i allò va prendre, i es va bullir, però en qüestió de
clar,
minuts.
Clar, hauria de ser una mort horrorosa
i
ràpida, sí.
Clar, entonces aquesta frase, Ad Astra per Aspera, és l'epitafi d'aquests tres astronautes, i resumeix una mica l'esperit dels que els americans fan gala, no? Que tot allò que volem i tot allò que perseguim ho fem sempre pel camí fàcil. Ja ho deia en Kennedy, no? Us hem proposat anar a la Lluna i sabem que hem d'anar-hi, però, entre altres coses, no perquè sigui bo de fer, sinó perquè és mal de fer. Per això hem d'anar-hi, no? És una mica... això és una mica substrat de la moral americana. Quizà amb això és per això que arriben a totes bandes aquesta gent, no? Tenint aquest tipus de... I a través de la pel·lícula també ho mostra, perquè és protagonista, però hi ha un gran Brad Pitt. La veritat que en Brad Pitt no és un actor que realment m'agradi molt, però aquí realment no podien haver triat cap altre millor. Ell fa de... Bueno, ell és un astronauta que... Em recordo una mica en Armstrong, no sé si heu vist The First Man.
Jo no.
Que és una gran... Jo la recomano, eh? És una pel·lícula que no és el que s'espera, és típic biopic, així, format televisió, sinó que és una pel·lícula bastant més profunda del que es podria pensar. Pues, el personatge de Brad Pitt s'assembla molt en Armstrong, no? Pues un home fred, tecnòcrata dins lo seu, que és molt complidor en sa feina, estàs punt que no saps de fred què és, si realment li apassiona el que fa, o és que ho fa tot pues perquè ho té que fer, pues una persona molt rígida, molt disciplinada, però sense cap dubte, clar que li agrada també el que fa, i que ell, bueno, no diré molt més de sa pel·lícula, però bueno, sí que puc dir que va buscar son pare.
Uh-huh. Que... Va, això en el tràiler s'explica.
Es veu, no?
Sí. En el tràiler ja queda clar.
Sí, exacte.
És un viatge... que ve a dir el tràiler, i això, doncs, qualsevol hi pot entrar i qualsevol que tingui interès en veure la pel·lícula pot veure el tràiler, ve a dir doncs, que hi ha una urgència, hi ha una emergència, ha d'anar a resoldre un problema.
Exacte.
Però al mateix temps hi ha el pare, que és part del problema o és part del misteri que hi ha allà, no? I això
sí,
explica el tràiler.
Que això de fet és misteri, això ho veuràs al final i jo, per supost, no ho diré, però que és un viatge, ell, lògicament, sent es fi, busca on està el pare perdut, per allà, per Neptuno.
Carai, a prop, no?
Sí. Diuen un proper futur, no sé què dir-te, perquè proper futur, ho sé cert, però el que és proper encara esperen anys, fins que ens atreveguem a anar a Marte, no? Que encara crec que això ens poden quedar mínim 50 anys, però bueno. Aquí, doncs, efectivament, ell va buscar el pare perquè han sapigut una cosa estranya, que unes ondes electromagnètiques que venen d'allí, d'on ell va anar, i que poden provocar grans cataclismes a la Terra.
Això també s'explica el tràiler. O sigui que bé, diu que hi ha incendis a tot arreu, ho anomenen la ona o la... No me'n recordo el que diu. I per tant, diu que s'està incendiant llocs a la Terra...
És veritat, la climatologia produeix moltes alteracions naturals, no? Clar, la pel·lícula amb això diu moltes coses. És una crítica en si, la prepotència de ser humà sapiguent el poc que som dins de l'univers, no? La crítica a la tecnologia que crea l'home, que és una tecnologia més feta per seu profit, però no per l'equilibri còsmic, l'equilibri natural, sinó que fa més bé destruir-ho. I bé, bueno, la pel·lícula també té unes escenes molt espectaculars. Uh-huh. Ja les veurà la gent, per exemple, hi ha una escena que és la persecució que hi ha, perquè bueno, la gent ho veurà també, ja és bon tràiler, que la lluna està colonitzada, ja per home.
Ah, sí, sí, sí.
I una persecució, perquè és impressionant, molt guapa, en rovers, per dalt la lluna, que jo per això és el que més em va impactar del film. També hi ha una crítica... el maltractament que infringeix la mateixa humanitat contra les espècies que habiten aquest planeta, també ho trobarà una escena en concret, llavors ja ho veurà, saps? I finalment, com ja deia, un viatge a través del cosmos, però té més quasi de viatge interior, del mateix protagonista, no? Perquè ell és un home, com he dit, fred, molt dedicat a lo seu, d'una manera molt efectiva, no? Uh-huh. Però, clar, poc sentiment, no? Poc estima en relació...
Flamàtic, no? Que diuen.
Sí, i dedicat poc a la gent que l'envolta, a la seva dona i família. Entonces, quan trobes un pare, llavors ell descobrirà... bueno, això tampoc és necessari, però bueno, és una cosa...
Uh-huh. Millor que no avancem.
Vale, pues no dic més, però que sapigueu que aquest viatge suposarà un canvi, no? Un canvi del protagonista profund sobre com té que veure la vida realment. No com l'estat ben ara, en el principi, fruit de l'educació també tècnica que va rebre son pare, també un home molt
jo, fred. Jo, mira, t'haig de confessar, el meu crític de cinema de capçalera ets tu, Toni, però també de vegades escolto en Sergi Pàmies, escriptor, que també parla molt de cine, i va fer una crítica d'aquesta pel·lícula, i deia algo que acabes de dir tu, que és aquesta mescla, aquesta barreja, aquesta alternança entre acció de la bona i aquesta part reflexiva, aquesta part doncs, de pensament... introspectiva del personatge que es dona a la pel·lícula, no?
Exacte. I llavors també que no sabem si un cinema d'aquest de sa productora aquesta que és sa Metro, crec que sa Metro s'ha fet aquesta pel·lícula.
No.
Ara no estic segur, m'equivoc.
Ah,
sa Metro Golden Mayer. Saps que l'ha comprat a Disney? I això és garrifa, perquè clar, pot ser que sigui aquest tipus de cinema per aquesta companyia, pot ser que sigui ja de ses darrers produïdes per aquest estudi, sapiguent la política de Disney, que a mi m'agrada també les pel·lícules que fan, perquè són molt friqui de superherois, però no tot té que ser això en el cinema, no? I que...
Els productors són 20th Century Fox.
20th Century Fox, sí, pues crec que sí,
clar. Plan B Entertainment, Regency i Pay Bono.
Crec que l'ha comprat a Disney. I clar, això pot implicar canvis en la política de fer cinema molt, molt sèries, no? Quizà tot massa enfocat a fer caixa, descuidar una mica els aspectes artístics del cinema, que el cinema en definitiva és art, i això mai té que quedar de banda.
Esperem que no, que no repercuteixi.
Exacte. Llavors, en James Gray, el director, és un director que sempre ha tingut una manera molt particular de fer cinema, no? Uh-huh. I sempre li ha interessat molt els lligams familiars, sobretot pares, fills, i especialment masculins, no? És curiós que la seva filmografia, les dones, no tenen molt de joc, no?, en les seves històries. Si miren pel·lícules com, per exemple, La noche es nuestra, de l'any 2007, que aquella pel·lícula es va inspirar en una foto, un funeral d'uns policies, que es va fixar allí, estava i el pare i tots els germans, com devia ser això dins una comissaria, no? I llavors pues, va crear aquesta història, no? Que el protagonista...
Robert De Niro era o no?
Marc Wahlberg i en Joaquin Phoenix.
En Joaquin Phoenix, sí, que són germans.
Són germans.
Un
policia es salta d'un casino.
Un casino, i un infiltrat... I...
Sí, el germà petit, que és, clar, és un bandarra, que està ficat en el casino i li va bé, però clar, dins el món de la màfia, destacar que la màfia russa surt bastant en dos... Bueno, surt en un parell de pel·lícules d'aquest director, en aquesta de La noche es nuestra, també en un anterior, que era Qüestió de sangre, que saps que se va endur el lloc de plata del Festival de Venècia l'any 94, aquella pel·lícula va fer només 25 anys, i és perquè ella és d'origen rus i jueu, i coneix, deu conèixer bastant aquell entorn. Sempre ha dit que una tragèdia shakespeariana per filmar una pel·lícula avui en dia només ho pots trobar a través de les màfies russes, no? Bueno, a través de les màfies, famílies mafioses, no a través d'altres entorns, no? Per això diu que triava molt, molt d'això d'aquest element. I una altra pel·lícula seva, que és Zeta, en Busca la ciutat perdida, crec que és aquesta de fa 2 anys, també hi ha una relació paterno-filial, saps? I a part, el mateix pare, aquí hi ha una cadena, perquè és el protagonista, que és el pare rancorós en su seu pare que va diguem, va fer mal a la seva família, sembla la seva família de cara a la monarquia britànica. Ell mira de netejar aquest borró, aquesta mala imatge, intentant a través d'un viatge, també exploratori, saps? I llavors també en sa mateixa, ell va darrere d'una ciutat, durada, de sa que han parlat molt, llegendes, històries, que ell creu que si l'aconsegueix trobar socialment també recuperaria també un prestigi perdut, no? Clar, lògicament, aquest protagonista té molts de punts també de connexió amb el pare de Brad Pitt, Ad Astra, com llavors també veuran els espectadors, saps? També un home fred, un home que està obsessionat en buscar aquesta ciutat perduda, que s'endú el seu fill, saps? Però que el seu fill l'utilitza també per els seus propòsits de recerca, no per res altre, saps? Queda davant d'altres emocions, com és el carinyo d'un pare a un fill, això queda de banda, saps? Va ser una història real, això. Saps que en James Gray es va inspirar, aquesta pel·lícula es va inspirar en un article molt ben escrit, un article, crec que és director, crec que ho tinc per aquí apuntat, ara no me'n recordo el nom, no sé si es deia Garth Ennis, crec que era. I bueno, que David Grant, sí, era un ensaio periodístic molt ben escrit, i que a ell li va agradar molt, i que bueno, que aquell article explicava la història d'aquest explorador, un dels darrers, diguem, exploradors romàntics de l'època victoriana, bueno, no, primer terç del segle XX, i que efectivament es va perdre pel Brasil, buscava una ciutat durada, que havíem parlat molt, que estava trufada d'or, es va perdre per allà i no va tornar més, no? I bueno, volia aprofitar, ja que parlant d'aquesta pel·lícula, aquesta estrena, es refereix que s'ha inspirat el director per fer-la, també, que és, per una banda, 2001, per el tema, clar, aquest viatge a través del sistema solar, i també Apocalipsis Now, que també es compleixen 40, i se volia fer una referència en aquesta gran pel·lícula, no? 2001, que ja ho sabeu, quizà aquella pel·lícula no té tant de viatge interior, sinó que té més bé de filosòfic, de metafísic. Una pel·lícula que està molt senzillament ben feta, però en el mateix temps transmet tantes coses i sempre va ser lliure interpretació de cada persona que la visioni, no? Ell personalment, en Kubrick, va dir que quan ell va fer 2001, ell en realitat sempre havia cregut que en els milions d'anys que han passat, de, abans d'anar altres, segur que devia haver unes civilitzacions molt més antigues, que el tenir intel·ligència, la intel·ligència fa que evolucionis. Amb els pas del temps vas evolucionant, no? Pues que en el moment present havien evolucionat a tal nivell, a tal nivell de perfecció, que eren quasi ja com metafísics, eren quasi com déus, que possiblement els déus que adoram aquí, ell creia això realment, era que havien, aquesta gent tan evolucionada havien dat mostres d'una presència, una activitat molt sutil a la Terra, que la gent havia interpretat com aparicions o milagres divins i que eren, per tant, la llavor de les religions humanes, no? Però que en realitat, segons ell, eren presències, efectivament, d'extraterrestres extremadament avançats, no?
Carai.
Això queda recull de dues històries curtes d'en Clark, saps? Saps que és escriptor astrofísic i escriptor novel·la de ciència-ficció que va treballar amb en Kubrick, colze a colze, fent la pel·lícula, basant-se també en dos referents, que era el Centinela de l'any 48, que era una història curta que la va presentar a un concurs de la BBC, en Clark, i que parla, pues, d'uns senyors que es diuen los Centinelas, que no intervenen a cap planeta on hi ha vida, sinó que estan simplement com d'observadors, no? Però que diguem que s'activen aquests extraterrestres, diguem, o presten atenció, dan alguna senyal d'avís quan hi ha un pas evolutiu bastant significatiu, no? En forma d'una piràmide, una piràmide que apareix. Allà en el planeta s'apareix, per exemple, per l'aparició de la intel·ligència. En el cas de la pel·lícula 2001 és quan els homínids que fan servir un os d'un tapir mort com una arma, saps? I fer-se'n control de saigo en su lluitant contra la tribu contrària, és quan apareix aquella figura, saps? Aquella figura rectangular que per cert, per què la va triar en Kubrick? Perquè deia que una piràmide faria pensar massa la gent en un antecedent egipci, quizà, no? Un antecedent d'una civilització anterior. I el que volia era crear una cosa com, quizà, més neutra, més escèptica, no? Com senyal de...
Que no suggerís reconegut, no?
Això mateix, exactament, saps? I entonces, pues, que té unes proporcions molt, molt exactes, 1 per 4 per 9, saps? Que això és el quadrat de 1, 2, 3... que segons ell era la proporció algebraica perfecta a l'univers. No te puc explicar més que és això, perquè això ho he llegit només, però pareix ser que és el que en Kubrick s'havia inspirat per buscar aquesta figura, no?
Déu-n'hi-do.
Saps? Puc dir quatre coses més? Bueno, tu me vas també tallant, si vols, sí, que hem de canviar de tema,
no,
saps?
Però jo m'estic espallant. Trobo molt interessant aquesta part, aquesta referència a Apocalypse Now, no? Al mateix temps, en una pel·lícula basada en la novel·la de Joseph Conrad, El cor de les tenebres, en el qual, doncs, en fi, algú ha de viatjar a Londres, al Congo belga, a buscar, doncs, a un tal Kurtz, no?
Exacte.
En aquest cas, Kurtz és Marlon Brando, Apocalypse Now, aquell soldat nord-americà que ha quedat dins la jungla i que no se'n sap res, i en aquest cas és el pare una miqueta de Brad Pitt, no?, en aquest cas, la cerca de la persona...
Està bastant inspirada amb aquesta novel·la. I aprofitant que estaria bé que aquí en el cinema Formentera, Sala de Cultura, poguessin projectar Apocalypse Now en pantalla grossa, celebrant els 40 anys, seria una cosa encertada.
Mira,
no crec que fos una pel·lícula mala d'aconseguir per poder-la posar aquí.
Queda dit. I ho preguntarem, a veure si...
Perquè 2001, saps, es va estrenar a Madrid en pantalla grossa l'any passat, celebrant precisament els 50 anys, i crec que va tenir bastant èxit de públic, perquè, clar, molta gent troba faltat una vora els grans clàssics en les pantalles grosses originals. Doncs pues mira, volia dir quatre coses també d'Apocalypse Now. Saps que el guió original realment no és d'en Coppola, era d'en John Milius, el que va dirigir Conan el Bàrbaro.
Conan el Bàrbaro, gran paper de
Schwarzenegger.
No, de Jorge Sanz.
També, sí. Gran pel·lícula, per cert,
Perquè s'han fet de Schwarzenegger quan era petit.
El que no sembla, i lentilles blaves, sí. Doncs, ell volia fer, sembla, aquesta pel·lícula per 4 duros en format de 16 mil·límetres, no? La volia fer amb en George Lucas, però llavors en George Lucas es va liar amb American Graffiti, la cosa va quedar així una mica a l'aire, però en aquella època ell treballa ajudant de direcció d'en Coppola, saps? A través d'una, bueno, una pel·lícula que estava, que estaven fent en aquell moment, que era Llueve sobre mi corazón, l'any 69, i en Coppola va pensar, bueno, la veritat que em vendria bé ara un èxit de taquilla després de sos que li va deixar El Padrino, perquè va fer una pel·lícula, més personal, que no li va reportar tants de beneficis, i llavors va pensar, pues, ara aquí s'ha intentat agafar el guió d'en John Milius per fer una pel·lícula que li reportés més emoluments, no?, econòmics. Entonces, quan es va posar a filmar-la, ell no esperava allò, el desastre que s'anava a convertir. Saps que sempre que es va començar a filmar en el 75 no es va acabar fins l'any 79, però perquè se va passar de tot. O sigui, un tornado que es va carregar tots els decorats que havien muntat treballosament, problemes també de filmacions al govern filipí, llavors en Martí se li va dar un infart que li van fer hasta l'extrema unció i es va, llavors va recuperar de milagre, i que s'adona, llavors va, tot això ho va retractar a través d'un llibre que es va adaptar en forma de documental, Viaje al corazón de las tinieblas, que se diu. Van estar a punt de divorciar-se, en Coppola quasi acaba boig, vull dir, bueno, va ser... Varen acabar també en moltes deutes.
Has dit quants anys van trigar a fer la pel·lícula? Quant de temps?
Del 75 fins al 79. Sí, 4 anys fent la pel·lícula, sí. Que encara i tot la tenien feta per endur-se'n Oscars, perquè va passar que l'any passat li varen dar els Oscars més importants El Cazador, de Michael Cimino, una pel·lícula sobre Vietnam, i entonces com que els estudis de Hollywood li pareixia, pues, massa Vietnam,
massa,
no?
No?
Massa redundant, i se va endur Kramer contra Kramer.
Ai, sí, Dustin Hoffman, aquella separació que tots ens va afectar, sí, quan érem petits.
Perquè és una pel·lícula que ha perdut molt en sus anys, sí. I en canvi jo crec que encara i tot a poc no s'ho mereixia, a la sota d'aquests premis.
No, però el, Martin, va ser el gran paper de Martin Sheen, no?
O sigui, sí.
Pare de Charlie Sheen i Emilio Estevez, recordem.
Exacte. Una pel·lícula en sa que... tot es viatge, si et fixes, tot es viatge a través del riu hasta que arriba on viuen Kurtz, no? És un viatge com molt al·lucinat. Dóna la impressió com que... perquè, clar, està tot comptat baix l'òptica d'en Willard, de Martin Sheen, i és que al començament, quan es veu que vaig espectacular tots els boscos de palmeres bullint amb napalm, i ell, pues, tot drogat allí en el llit, com que allí comença...
No, amb Diane, no? Comença amb Diane, amb The Doors.
Sí,
comença amb
Diane,
la música de Diane, The Doors.
Una gran peça, de rock, molt encertada per aquesta escena. Com que allí comença aquest viatge al·lucinatori i no acaba fins que maten en Kurtz, no? Tot els viatges és un viatge lisèrgic, al llarg d'aquell riu, no? Tot, inclús els personatges de la barca, no saben molt d'ells. En Limpio, que és en Lawrence Fishburne, crec que és, no? Larry Fishburne, no? Lawrence Fishburne, no me'n recordo bé. No.
Negre, no?
Així. Sí, que és aquell jove que sempre està agafat a la metralladora,
sí.
Saps? Llavors també en Sam Bottoms, el sector que fa d'en Lance, que també és aquell boix pijo rubio, que també, que al final de tantes drogues que prenen el viatge, al final comença a fer desastres, com tirar aquelles bengales a l'Oasa, que llavors desvia cocs, donen compte, comencen a disparar i maten en Limpio, desgraciadament. Ui, aquella mort tan trista que se sent, no sé si és perquè se'n sent accidentalment sa ràdio, que sentia sa veu de sa mare, que li enviava un missatge de carinyo, que l'esperaven pront a casa, mentre estava allí mort, en bon en Willard, de sangrança, no? Una imatge molt, molt impactant. En Jefe, no? El sector interpretat per Albert Hall, que és aquell oficial que maneja sa barca, saps? Hieràtic, i que no traga en Willard, tampoc traga... perquè no, recela d'ell, recela de sa missió, perquè sa missió no és explicada en cap moment del viatge, ningú sap on cony van i què van a fer, saben que tenen que recórrer aquell riu, no? El riu Mekong, supos que és, i és tot baix sa mirada aquesta al·lucinada d'en Willard. És tot, sa pel·lícula és molt subjectiva, baix sa mirada és protagonista. I de Willard tampoc és que desperti moltes simpaties, fins que veus més d'ell. Quan arriben a Sant Pan on fan aquella matadissa en aquells pobres pagesos que duen allà material de comerç, que va ser per una flipada d'en Limpio, que comença allà a disparar com un loco i els altres, saps? Queda una dona ferida, que li ha fotut un tir a sa panxa, i diu, bueno, l'haurien de dur que la curassin en algun lloc. I ell agafa sa pistola i li pega un tret en el cap, i diu, no, hem de seguir el nostre camí, no? Com que sa missió és el primer. I també dones compte que el personatge Willard és una persona sense alma i que només va darrere aquest objectiu. Hi ha una escena que s'humanitza, però això que veure sa versió Redux d'Apocalypse Now, que és quan arriben en aquella... aquella finca francesa, saps? Que es troba en aquella família francesa.
No ho recordo.
Això, aquesta pel·lícula no ja és estrenada en el cinema.
Quant dura la versió Redux?
Crec que 45 minuts més de pel·lícula. La pel·lícula estrenada a cinema són 2 hores i mitja i llavors...
Són més de 3 hores de...
3 hores ben bé.
De metratge.
Sí, però val la pena veure la Redux. Seria que s'hauria de, si pogués ser, no, estrenar aquí o que s'hagin obeig a casa en DVD, perquè allà en Willard és quan es transforma. Quan coneix aquella família, sopa amb ells, té una relació de sexe bueno, una de les al·lotes que hi ha allí, no?, d'aquella família, ell es dona compte que realment la vida és això, no? I és el que ell vol recuperar. Però com ho recuperarà? Matant en curs. Entonces ell troba una justificació per matar-lo, finalment, no? Arriba en aquell rena que ha creat en curs, que és una autèntica locura, que se justifica perquè ell diu que ell el que realment el va tronar va ser quan ell va venir amb el seu destacament de soldats i vacunaren els nens vietnamites per no agafar, no, que no agafassin, no sé, una malaltia infecciosa, pot ser grip o no sé. Els del Vietcong es van posar en filera i li tallaren tots els braços que havia estat vacunat pels americans. Y le dicen a Anguila, le digo, tenía usted que ver aquella pila de pequeños brazos pequeñitos apilados. Això va ser el que en Kurtz realment va descobrir la locura de la guerra on estaven, perquè ell sabia que el govern americà estava apoyant una guerra que ja durava 8 anys per pur amor propi, perquè estava dant compte que un grup de pagesos estaven acorralant i tenint en jaque a mig millor tropes americanes.
El millor exèrcit del món, no?
Sí,
l'orgull
ferit. Era bastant per això. No era això que es comunim no s'estengués per sud-est asiàtic. Era amor propi, tenien que haver caigut
l'orgull ferit.
Per collons, saps? Això, i veure el que estava creant, aquesta actitud tan infantil, tan poc madura dels governants americans, va ser que en curs pogués triar el camí de la locura. Finalment, i ja acaba, perquè supos que ara...
Bueno, no sé si... Sí. El que podem fer és la setmana que ve parlar dels 50 anys de la
Comic-Con. Ja, sí. Ja ho deixarem per un altre mes, saps?
Per la propera sessió, però digues, finalment...
La redenció d'en Willard, la purificació que ell busca, és... T'has fixat que quan maten en Kurtz alternen un cebú, que l'estan matant amb un machete...
Un cebú, jo pensava que era un búfal.
Un búfalo, sí, perquè té gep aquí.
Sí, que sí, és un búfal o un cebu, no ho sé, no ho record. Sí. És una vaca d'aquestes asiàtiques.
Però que li foten
asiàtiques.
Un tall que realment sí, es coi sí. S'obri en
sí,
canal.
Sí, sí, aquella escena on hi havia, no?, aquella època gent protestant pel maltractament d'animals perquè realment és brutal.
Home, suposo que vos el ver menjar torrat, m'imagino. Però bueno, però quan el mataven, allò era un sacrifici ritual. Era ritual com assassinat en curs. Un assassinat ritual... per finalment redentir-se, el protagonista, i purificar-se el que ell buscava.
Molt bé, doncs aquesta secció avui de cinema Ad Astra, vinculada doncs a James Gray, el seu director, i hem parlat doncs d'Odissea a l'Espai, de Kubrick i de Francis Ford Coppola amb Apocalypse Now, totes aquestes relacions, aquesta pel·lícula que, recordem, podrem veure aquest cap de setmana a Formentera, amb aquestes dos grans fites de la història del cinema, no? Gràcies, Toni.
A vosaltres.
I fins la propera. Salut.
Vagi bé, adéu.